Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? La solitud no desitjada és considerada un problema pel 80% de la ciutadania. Aquest fet mostra fins a quin punt ens trobem davant un problema social, un problema que ens interpel·la a tots. En contra del que se sol pensar, el grup d'edat que diu sentir més la solitud sense desitjar-la és la compresa entre els 16 i els 24 anys. Precisament, el suïcidi és la segona causa de mort entre els joves d'entre 15 i 29 anys. No és casual. Les persones que pateixen aquesta solitud no desitjada la tenen una mitjana de 6 anys, durant 6 anys. Imagini's sentir durant tot aquest temps la tristesa, la pena, l'angoixa, el plor, en plena solitud. Imagini's 6 anys de tedi, de buit, de contrasentit. 6 anys de sobreviure a la vida en solitud. És fàcil dir que s'ha de lluitar contra la solitud no desitjada, però ho és tant poder promoure les condicions de vida necessàries per a prevenir-la? Incrementar el salari mínim interprofessional, pujar les pensions, controlar el preu dels lloguers, lluitar contra el discurs de l'odi... Són només alguns exemples de polítiques públiques que haurien de promoure's per poder combatre aquesta solitud no desitjada. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I què diu el temps? Doncs atenció, perquè no serà fins al cap de setmana quan arribin alguns canvis amb la retirada de l'aire saharià i l'arribada de núvols i alguns ruixats amb una normalització de les temperatures. I sortim, com sempre, a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara des del Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden encara aturades de les dues rondes de Barcelona, de la ronda de dalt entre el Nus i Sant Gervasi, en sentit Llobregat, però també des de Pedralbes fins a Sant Gervasi, en sentit Besòs. En el cas de la litoral, sobretot des del Fòrum fins a Sant Adrià, en sentit Besòs, i també més enrere tot el tram de Zona Franca fins a Montjuïc. A banda, també hem de parlar de retencions més enrere a l'Hospitalet, tant a la Ronda Litoral com a l'Autovia 2, així com també a la C31, és a dir, C32, d'entrada a Barcelona. En el cas de la C58 i C33, també hi ha aturades entre Montcada i el Nus, d'entrada, i la C58, també el tram de Badia, de Barberà, en sentit Sabadell. És tot, bona tarda.
Gràcies, com sempre, per la informació. I nosaltres aquí a la linterna ara posarem el focus en el tema del reciclatge. I ho farem amb la companya Yolanda Bernal i parlarem també amb el CEO d'un supermercat que no tenen plàstic i que, a més, reutilitzen els materials. No t'ho perdis, això serà d'aquí un moment.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El meu pare no plora mai i mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt, però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el Forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena'l ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Nos defensa.
definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
La Escamarlá, donde el mar y la buena cocina serán la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre la Escamarlá, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
És una de les comunitats d'Espanya on més reciclem el vidre. Girona, per exemple, ocupa el tercer lloc del rànquing. Perquè et facis una idea, cada català recicla de mitjana 23 quilos de vidre, que equival a uns 80 envasos per persona. Reciclar vidre és obligatori a tots els estats membres de la Unió Europea. Reciclant, evitem que aquests residus acabin a l'abocador i, per tant, li fem un favor al medi ambient i a nosaltres mateixos. Les xifres de reciclatge són bones, però encara hi ha feina per fer, no? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és que l'objectiu és arribar al 100% de reciclatge, que de cara a 100 ampolles de vidre que es posen al mercat, doncs les 100 acabin al contenidor verd. Però quants contenidors hi ha a Catalunya? N'hi ha prou? Doncs aproximadament hi ha uns 43.000 contenidors verds. No és un mal número, però es podria millorar el seu repartiment. És el que pensa l'Ivan Costa, que és gerent d'Ecovidrio a Catalunya.
Hi ha alguns municipis, bastants, que tenen un sistema de recollida amb porta a porta, no? I per tant allà sense contenidors estan assolint uns bons nivells de reciclatge. Pel que fa al nombre total, diríem que el nombre és aproximadament correcte. Treballem també amb ràtio d'habitants per contenidor, i en el cas català doncs és una ràtio acceptablement bona, però sí que estan mal repartits. Hi ha zones en què anem detectant que falten contenidors i estem treballant per millorar aquesta ràtio.
Doncs tenim 43.000 contenidors verds, però hi ha poblacions on no es fa servir aquest sistema, sinó el porta a porta. Funciona millor o pitjor? Ho explica l'Ivan Costa.
Els municipis on s'aplica, que normalment són municipis doncs, de talla petita, sovint el que fan és que dupliquen la recollida selectiva global. I, per tant, en el moment en què ho implanten, imaginem que estan doncs, ratllant el 40-50% de recollida selectiva total, parlo de totes les fraccions, sovint el que fan és que passen a unes ràtios de per sobre del 70 o fins i tot del 80. Per tant, globalment, és bo, però sí que és cert que s'ha d'estudiar cas per cas perquè hi ha altres sistemes, com contenidors amb identificació o contenidors tancats, que també poden donar uns resultats molt bons.
I segurament heu vist més d'una vegada doncs, alguna illa de contenidors plens a vessar i bosses i ampolles pel terra. De qui és la culpa? És incivisme, manca de consciència o que el camió de la neteja no passa tan sovint com hauria de fer?
Possiblement, si estan desbordats, és perquè o bé la freqüència de buidatge és insuficient o bé perquè potser falten unitats de contenidors i, per tant, la gent no té més remei que abocar-ho allà, encara que se saturi. I la tercera pota seria que és possible, i moltes vegades és així, que hi hagi alternativa i la gent, per no caminar, doncs que li doni igual i ho aboqui allà. Evidentment, aquí és un tema de corresponsabilitat i totes les parts, administració i ciutadans, haurien d'intentar millorar de forma conjunta.
I què passa quan depositem l'ampolla de vidre al contenidor? Què passa a partir d'aquell moment? Doncs tot aquest vidre acaba a la planta de tractament i neteja, passa per un procés de trituració, es converteix en petits trossos de vidre net, que és la matèria prima per produir nous envasos. Però no tot el vidre que es pot reciclar va parar al contenidor verd. Hi ha qui li dona una segona vida, Yolanda.
Exacte, com fa la Lucía, que és una dissenyadora d'escultures amb material reciclat, en aquest cas el vidre. Ella el transforma en altres peces útils, com peces per la vaixella o per la decoració per la llar. La idea és donar-li una segona oportunitat al que tothom considera un residu.
Muchas veces colaboramos con restaurantes y con hoteles y entonces ellos mismos nos proporcionan las botellas que utilizan, nosotros las transformamos y vuelven a utilizarlas en sus hoteles o en sus restaurantes.
Segurament la majoria no ho sap, però una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades. La Lucía ens ha explicat com és el procés de transformació dels materials amb els que ella treballa.
Cuando llegan al taller, digamos, la clasificamos un poco por color y por forma. Tenemos un almacén que para nosotros es como nuestra biblioteca, donde guardamos todo el material. Y luego, dependiendo del proyecto, cogemos las botellas, las regeneramos, limpiamos, quitamos la etiqueta y todo esto, que también es un buen tiempo. Y luego la cortamos.
Doncs ja veiem que és un procés llarg, que requereix molt d'esforç, però la recompensa, com diu la Lucía, és la sostenibilitat. Saber que estàs fent una tasca, reaprofitant recursos i a la vegada cuidant el medi ambient.
Hoy en la linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablar con Alejandro Roset, que es CEO de Repost, que ahora nos va a contar él, que es Repost Market, que se dedican a trabajar sin plásticos y que además reutilizan materiales. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Montes.
¿Cómo nace Repost Market?
Bueno, Repost Market, como comentabas, somos un supermercado en el cual trabajamos todo con envases retornables y nace un poco con la inquietud de los fundadores de intentar solventar un problema medioambiental muy grave, actual, que es la contaminación del plástico en nuestro medio ambiente. Al final vemos que este plástico no se gestiona correctamente por el consumidor y las empresas, y nosotros lo que proponemos es una vuelta de tuerca para que eliminar ese plástico de la ecuación y que puedas consumir lo que siempre consumes, pero sin impacto medioambiental.
¿Le extraña a la gente que os solicita la venta online y que vea que no tengáis plástico? ¿Le sorprende? O incluso es al contrario, acuden a vosotros porque reutilizáis materiales para poder seguir sirviendo a vuestros, bueno, a todas las personas que os solicitan cosas que tengáis en el supermercado.
Pues te podría decir que es una mezcla de ambas cosas. Se sorprenden porque no están habituados a soluciones como la nuestra, están habituados al supermercado tradicional. Pero nos buscan por eso, nos buscan porque normalmente nuestros clientes son clientes pues inquietos y concienciados y que pues buscan soluciones para minimizar su impacto medioambiental. Entonces nos buscan porque con nosotros pues pueden consumir sin generar ningún tipo de residuo.
Además hay algo que me chifla, sobre todo cuando me meto en vuestra web y veo esa garrafa de agua de toda la vida que siempre, los que tenemos ya una edad, llevábamos siempre, decíamos el casco, llevas el casco para retornarlo, ¿no?
Correcto.
Esto es maravilloso.
Sí, es uno de nuestros best-sellers, casi. Y al final, mira, pues relacionado con la pregunta de si se sorprenden. Es curioso porque la gente mayor es la que menos se sorprende, porque es la habituada, la que gente que consume, porque lo conocían cuando era en su infancia. Y al final es un poco la idea de Repost, es un poco recuperar esos procesos o tradiciones que nunca se deberían haber perdido, pero adaptándolo al día de hoy para que sea lo más cómodo posible para el cliente final.
Hay gente que dirá, esto a lo mejor sale más caro.
Un poquito, pero no mucho. O sea, trabajamos constantemente para que sea lo más parecido a un supermercado. Sí que es cierto que hay algunas referencias que son un poco más caras que un supermercado normal, pero trabajamos diariamente para acercarnos a ser lo más competitivos posible.
Estoy viendo en vuestra página web que pone el impacto de las compras de nuestros clientes. 232.397 botellas de plástico ahorradas. 5.589 kilos de CO2 ahorrados de los envíos, 17.859 kilos de residuos ahorrados. Esto es una auténtica maravilla. Tendrían que aprender otras, ya no digo grandes cadenas que se lo pueden permitir, sino otro tipo de, bueno, otros establecimientos, ¿no? Porque es que nos estamos cargando el planeta.
Sí, totalmente. Pero a mí lo que me pone contento no es que lo hayamos conseguido nosotros. Al final es la contribución de nuestros clientes. Ya solo por comprarnos, pues tienen este impacto. Nosotros, como empresa, pues intentamos que toda la empresa en sí sea lo más sostenible posible. Siempre es mejorable y siempre intentamos trabajar. Pero bueno, por eso todos nuestros repartos son en vehículo eléctrico, por eso intentamos que todos nuestros productos sean de proximidad, y al final nos orgullece que hayamos podido ofrecer a nuestros clientes esa posibilidad de obtener ese ahorro, que no hemos sido nosotros, han sido ellos con sus compras.
Uh-huh. Oye, pues ha sido un placer conocerlos. Para las personas que quieran saber más o quieran también bichear en esa página, pues solo poner Repot Market y ahí os encontramos.
Correcto. Sí, repotmarket.com en nuestra web y podrán probar nuestros servicios sin problemas cuando quieran.
Bueno, como dice vuestro eslogan, Repot Market, tu supermercado sin plásticos, reciclar es ok, reutilizar es top.
Exacto, reutilizar es top, que es por lo que apostamos.
Pues
no generar residuos.
Con eso nos quedamos. Ha sido un placer, Alejandro Rousset, y enhorabuena por intentar que ese planeta nos dure un poquito más. Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima, que hayan.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Han passat ja 4 anys a la Covid, però encara continua la gent amb símptomes, amb la Covid persistent, i sobretot, Sergi, en adolescents.
Sí, mira, a Catalunya hi ha un total de 15.000 persones diagnosticades, parlo ara de totes les franges d'edat, amb Covid persistent, i el Servei Català de Salut fins i tot considera que està infradiagnosticada, és a dir, que hi ha més persones que pateixen aquesta malaltia de la Covid persistent. I quins serien els seus símptomes? Doncs símptomes d'esgotament, ofec, tos contínua, trastorn del gust i olfacte, palpitacions, dolor muscular i articulat i un mal de cap periòdic, no? Seria el quadre clínic dels afectats d'aquesta patologia. Però per primera vegada, un estudi s'ha adreçat a cap als adolescents, en aquest cas liderat per la Diputació de Barcelona, i ha calculat que un gairebé 7% dels estudiants de quart d'ESO, és a dir, que tenen 15 anys, pateixen doncs la Covid persistent. Lluís Camproví, tècnic de salut de la Diputació de Barcelona, ha estat aquest migdia a Herrera en COPE Catalunya i Andorra i ha plantejat quines són les solucions pels afectats.
Primer, reconèixer la situació, per tant, donar les eines per seguir-ho monitoritzant, avaluant. Després, penso que cal donar l'atenció a les persones que pateixen la sintomatologia, donar les claus sanitàries i socials per resposta de Covid persistent, i també invertir en recerca, tant en prevenció com en tractaments.
Invertir en recerca, perquè a hores d'ara doncs, els doctors es troben amb l'inici d'aquestes patologies. D'aquest 7% d'estudiants de quart d'ESO afectats de la Covid persistent, hi ha més dones afectades, amb un 8,6%, amb els homes s'arriba al 5,3%. A més, el percentatge es duplica al 11% quan s'han contagiat més d'una vegada. Lluís Comproví ha alertat que els casos de Covid persistent, tot i que es parla doncs, de més d'un contagi, també poden arribar, per exemple, amb un contagi recent, de fa pocs mesos.
La qüestió és que no és una cosa dels primers infectats o de les primeres persones que van agafar la Covid, els 2020, 2021, sinó que seguim trobant casos, i en les nostres dades la prevalença segueix estable al voltant del 7% d'aquests infectats que agafen, que adquireixen la Covid persistent. Per tant, no és una cosa del passat i seguirem trobant nous casos.
I a l'informatiu migdia hi ha estat la veïna de Pineda de Mar, Geno Velasco. Ella pateix Covid persistent i també la seva filla, que és adolescent, menor d'edat. Parla de la preocupació per l'estat de la seva filla, perquè evidentment és una edat amb molta energia, amb moltes activitats que ara estan limitades.
clar, és una mica complicat anar a l'escola, no entendre res, o no entendre la meitat de les coses que t'expliquen, no poder portar una vida normal, que els seus amics surtin de festa o facin coses i ella no pugui o estigui més limitada. Abans de començar amb la Covid, per exemple, ella ballava 3 hores al dia perquè feia competició de ball, li encantava, feia esgrima teatral, bateria, batucada, o sigui, moltíssimes activitats, perquè era una nena doncs molt moguda, molt activa, molt intel·ligent. Sí. I ara doncs es veu amb una discapacitat, aquesta és la paraula.
Una discapacitat, aquesta és la paraula. Per tant, aquesta és la realitat, a dir, un 7% dels adolescents, en aquest cas a Barcelona, perquè seria l'estudi que ha fet la Diputació de Barcelona, però al cap i a la fi són xifres que es poden extrapolar, evidentment, a les altres comarques. La gent ens ha parlat de la resposta dels metges. Ha valorat molt la feina de Can Ruti, però també ha dit de que a hores d'ara molts metges encara tenen un desconeixement d'aquesta malaltia.
Però realment el que et poden dir és que et cuidis, que descansis tot el possible, que miris d'adaptar les teves necessitats a la vida diària, diguem, al Covid persistent. No tenen una cura, no tenen la millora. Sí que pots fer una millor alimentació, uns millors hàbits de dormir, coses així, però realment no hi ha una cura. I ja t'ho diuen ben clar des del començament. O sigui, no podem fer gaires coses per vosaltres, excepte, doncs això, uns bons hàbits. I mira, clarament, més d'un metge ens ha dit, us heu d'acostumar a estar així. Quan abans us acostumeu a estar així, millor, perquè no hi ha absolutament res. No hi ha una pastilla, no hi ha un tractament, no hi ha una rehabilitació.
És una pandèmia de 4 anys, per tant, les seves seqüeles comencen a afectar, com dèiem, aquest 10% de la població que es calcula que pateix la Covid persistent. A Catalunya, 15.000 persones afectades, 7% dels adolescents. I potser la visió mèdica que demana doncs, aquesta prevenció, de cara, doncs, evidentment, a no contagiar-nos, però també aquesta informació i aquests estudis d'investigació per tal de saber com pal·liar aquesta malaltia persistent.
Avui saludem en Jordi Mestres, que és el vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Senyor Mestres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlem de la Covid i sobretot de la Covid persistent, i sobretot ens hem fixat en una dada que ens explicava fa un moment el company Sergi Tor, que el 6,8% dels adolescents que han passat aquesta Covid presenten símptomes persistents. Això entra dintre de lo normal?
Sí, hem vist dades, no? És a dir, amb la Covid encara tenim molta incertesa. Sí que és veritat que sembla que hem superat doncs, la pandèmia, no? I els 2-3 anys posteriors. I realment ens hem trobat amb que sí, que hi ha pacients que han passat Covid, pacients joves, pacients adolescents, que també es queixen d'aquesta persistència en símptomes, no? Al final és una malaltia inflamatòria que ens pot afectar, evidentment, gent jove, gent sense antecedents i sense factors de risc, doncs ja per si amb qualsevol patologia doncs surten millor, i això és molt esperable, però sí que és veritat que, tenint en compte que és un quadre víric que va fluctuant i que anem veient, aquest hivern hem tingut casos de Covid, sí que és veritat que s'ha repartit molt amb la grip i altres virus, però estem veient casos, sí, efectivament.
Tot i que hi havia aquella creença no generalitzada de que la Covid era especialment lleu entre els més joves.
Bé, els símptomes clínics, no?, el quadre agut, el que podem dir, no?, és a dir, quan ens trobem malament doncs perquè ens acabem de contagiar, en pacients joves, adolescents i persones joves, doncs sí, és un quadre, sobretot els últims mesos, els últims anys, d'una patologia doncs més lleu, que moltes vegades doncs passa d'una manera, fins i tot de vegades, molt, allò que en diem, subclínica, no? És a dir, que no ens dona grans problemes. El problema és a posteriori, no? És a dir, aquesta malaltia, que moltes vegades no sabem ni si és Covid o no, perquè últimament doncs la majoria de persones ja no es fan test, no?, que ja fan amb testos de farmàcia, i moltes vegades fins i tot no arriben a saber ni que han passat una Covid, han passat un quadre víric. Això era molt habitual abans de la pandèmia, no? I hem passat un quadre víric, però la resta d'una grip. Però no ens testejàvem, no miràvem exactament què és el que havíem patit. I per tant, doncs sí, és patologia lleu, però que queda al posterior, no?, que és el que ens ocupa.
Imagino, Jordi, que s'hauria d'abordar des d'una triple perspectiva, no?, seguint, imagino, motoritzant l'evolució, donar resposta social, emocional i sanitària als adolescents, en aquest cas afectats, no?, intentar reduir a la mesura que sigui socialment, que sigui possible que les infeccions no es tornin a reinfectar aquests nens, no?
Bé, la reinfecció és complicada de poder controlar, perquè al final és un quadre víric que circula, que sí que és veritat que el tenim molt en mente doncs, en èpoques d'hivern, no?, com la grip, com els refredats, com el sincicial, i per tant serà difícil doncs, poder d'alguna manera tallar d'una forma molt, molt abrupta doncs, el contagi, perquè evidentment està a circular, les persones viuen i es mouen, van al transport públic, treballen, tenim contacte amb moltes persones i per tant és difícil poder evitar les reinfeccions, perquè sí que hem de demanar el que hem demanat sempre, no? Independentment de si és Covid o qualsevol altra quadra, quan ens trobem malament, intentar fer totes aquelles possibles coses que minimitzin doncs, que contagiem qualsevol malaltia, qualsevol infecció respiratòria aguda, no? No tossir a l'aire, si ens trobem molt malament, doncs potser evitar un o dos dies anar a treballar o anar a escola i fer aquelles mesures habituals, no? Insistir doncs, amb la vacunació, sobretot en les persones vulnerables, etc.
Socialment això afecta i molt, eh? Nosaltres hem tingut molta gent que encara està amb la Covid persistent i d'un-hi-do, eh? Molts han hagut de deixar de treballar, no? Perquè es veuen superlimitats.
És un problema, realment, perquè les persones que s'hi troben i tenen molts problemes per poder tornar doncs, a fer una vida normal. Evidentment hi ha una graduació, no totes les persones estan en la mateixa situació, però aquelles que estan en moments molt complicats, no? Clínicament molt afectades, realment, si tenen persones que han perdut la feina o que han hagut de mantenir baixes molt llargues, no? A més, hi ha persones que fan brots i, per tant, aquesta setmana estàs bé i la setmana que ve doncs, estàs molt, molt afectada i, per tant, evidentment és un sotrac importantíssim per la vida de moltes persones, no? I per tant, doncs, bueno, hauríem de posar l'atenció que toca, tot i sabent que hi ha moltes coses que encara no sabem.
Un dels símptomes que sempre repeteix constantment és com la tos, no? És allò de dir, aquesta tos no marxa.
Sí, aquí a vegades hem de diferenciar una miqueta el que són els símptomes persistents, sobretot quan hem tingut doncs, un quadre per una Covid, pot quedar un símptoma que fins i tot al principi parlava molt més de la pèrdua d'olfacte i de gust, no? Que
acabava, sí.
Que es podien allargar, una cosa del símptoma persistent, que això amb el temps pot millorar, i una cosa és el quadre com a tal, no? La Covid persistent, que és un quadre molt més florit, que diem, no? Molta més casuística, de clínica, de molèsties, no? Que això és una altra història que evidentment els hi afecta moltíssim, no? Perquè aquesta estènia, aquest cansament, aquesta sensació d'ofec, no? Fins i tot en proves normals, vull dir, són proves i tot surt bé, però la persona realment se n'ofec, es cansa, es fatiga, pot haver-hi dolor, pot haver-hi pics de febre, pot quedar aquesta tos, vull dir, pot haver-hi com un conjunt. Per tant, estem en aquestes dues situacions, no? Una cosa de símptoma persistent que pot durar una mica, i que això sí que ho hem dit, i que amb el temps pot acabar millorant, i després hi ha el quadre de la Covid persistent com a tal.
Bueno, està clar que la Covid va arribar per quedar-s'hi. Sort que tenim de les vacunes, perquè si parlem de fa 4 anys estàvem més que perduts. I gràcies també a tota la gent, tots els metges, tota la societat mèdica que està present i continua treballant perquè la gent que té Covid o Covid persistent doncs pugui anar alleugerant els seus símptomes. Jordi Mestres, vocal de CanFic, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Gràcies i gràcies per la tasca que feu, que és gran i s'ha de recordar que sempre esteu al peu del canó.
Moltes gràcies a vosaltres i sobretot per donar-nos veu també.
Una abraçada, gràcies.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Estem a prop d'arribar a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra i arriba el moment de saber quina és la informació més pròxima amb els companys dels serveis informatius amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs comença un dia més amb els funcionaris de presons perquè mantenen les seves protestes. Demà, a partir de les 8 del matí, es concentraran davant del Parlament, coincidint amb la compareixença que farà la consellera de Justícia. Avui hi ha hagut una primera trobada entre els sindicats i la vicepresidenta, Laura Vilagrà. No hi ha avenços. Els funcionaris reiteren que, abans de començar a negociar, volen dimissions. I el govern contesta doncs, que hi ha una investigació en marxa i que, quan acabi, es prendran les mesures que calgui. I la policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home per trencar un ordre d'allunyament i amenaçar la seva exparella amb un ganivet. Ha estat la pròpia víctima qui ha alertat a la policia de que l'agressor havia anat a casa seva amb una arma. Una patrulla s'hi ha desplaçat immediatament i ha detingut el sospitós. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha plantejat ajornar el judici contra Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga per l'1 d'octubre. Estava previst que comencés el 10 d'abril aquest judici, però el tribunal té dubtes tant per la llei d'amnistia com per la coincidència amb la campanya electoral. Les parts tenen 2 dies per poder dir la seva.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba la informació esportiva amb el company d'Esports Cope, Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Amb ganes de saber, perquè ara mateix s'està jugant, Albert, el sí. Barça de bàsquet, partit d'Eurolliga.
Sí, a Istanbul, a pista del Fenerbahçe, no pot anar pitjor l'enfrontament. Estem a 2 minuts per arribar al descans. El Barça està perdent 41-19. Fenerbahçe 41, Barça 19. El primer quart ha acabat 23-11 pel conjunt que entrena Saruna Jasikevičius, que recordo és exentrenador i exmite jugador del Futbol Club Barcelona. 2-0-3, 41-19, tram final de la primera meitat, jornada 30 de l'Eurolliga, és la primera de les dues jornades europees que té el Barça aquesta setmana, el primer dels 5 partits seguits que té lluny del Palau. Li espera el Fenerbahçe, està jugant divendres. Li espera el Panathinaikos a Grècia i el diumenge espera el Joventut de Badalona a l'Olímpic. Més coses, Dani Alves sortirà sota fiança, en llibertat condicional, si troba, sembla que ho acabarà trobant, 1,2 milions d'euros, és a dir, 1.200.000 euros. Recordem que ha estat condemnat a 4 anys i 6 mesos de presó per agressió sexual. I a la Volta a Catalunya, que demà afrontarà la quarta etapa, amb final a Lleida, domini absolut de l'eslové Pogacar.
Més informació a Esports Cope, Albert Díez, gràcies.
A tu, Montserrat, que vagi bé.
Que vagi bé. Bueno, pues, ¿sabéis qué pasa? Pues que el otro día a mi cuñado se le volvió a averiar el coche. Y os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería para ir a repararlo. Pues si te vas a la Mutua, te van a dejar elegir el taller. Y además, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
El Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui crec que és un bon moment per fer memòria d'algunes coses bàsiques per poder gaudir d'una bona salut bucodental. Avui és un plaer saludar a la doctora Maria José Guerrero, que és vicesecretària del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Doctora Maria José Guerrero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hauria de ser cada dia, no?, el Dia Mundial de la Salut Bucodental. La tenim més que oblidada, la salut dental, eh?
Doncs la veritat és que sí, que val la pena fer una mica d'apologia, perquè culturalment no som un país que tingui uns hàbits de prevenció bucodental destacables. La veritat és que som poc preventius. Som més quan anem al dentista. Tenim l'hàbit d'anar a curar ja problemes que estan actius.
Efectivament. Això hauríem de començar des de l'escola, no? Òbviament des de casa, però també des de l'escola, no? Donar-nos, doncs, unes eines, unes tècniques, què fer, no?, quan ets petit, començar des de ben petit ja a rentar-te les dents.
S'intenta fer des dels CAPs, des del centre d'atenció primària, es visiten escoles, es fa educació sobre la salut i demés, però sí que és veritat que s'hauria de potenciar molt més.
Avui llegia, doctora, que de mitjana els nens comencen en el dentista quasi bé als 6 anys, 5 més tard del recomanat. Què en pensa vostè?
Doncs és un problema que tenim de base, perquè ja no és només un tema sobre prevenció, ja és un tema sobre l'hàbit de curar i de no tenir aquella por al dentista, que cada vegada està més erradicada, però és veritat que encara es manté. I llavors ens aniria molt bé que els nanos, igual que visiten el pediatre periòdicament, doncs agafessin l'hàbit de visitar el dentista bueno, amb la mateixa tranquil·litat, no?, amb la que fan el seu pediatre.
Parlem de por al dentista, però moltes vegades, òbviament, hi ha por als nervis, però també hi han o males experiències i també la part econòmica, no? Compta i molt, doctora.
Sí, però realment per això incidim tant en el tema de la prevenció. Moltes vegades, econòmicament, el tractament eleva el seu cost bàsicament perquè s'han de fer tractaments molt més importants, que no serien necessaris si anéssim periòdicament al dentista i féssim tractaments preventius. Anar un cop al dentista de confiança, fer una revisió, fer una bona neteja, evita doncs, haver de fer exodòncies, haver de plantejar-se tractaments com els implants, etcètera, etcètera, que són els que augmenten moltíssim el cost.
Efectivament. I no hi ha res com les dents pròpies, no, doctora? Per molts implants i això que es facin, que ho fan superbé, però com la dent pròpia, res.
Està claríssim. A veure, al final, nosaltres no podem, per molt que imitem a la natura, és impossible que una dent artificial doncs, pues, tingui la mateixa manera de funcionar, la mateixa comoditat que una dent natural. Per això insistim moltíssim en la cura de les dents, en raspallar-se 3 cops al dia, en tenir una dieta sana i en curar molt bé, en cuidar molt bé les dents que ens ha donat el nostre cos, no? Que ens ha donat la natura.
Perquè moltes malalties, doctora, encara que sembli estrany, venen a través de la boca, eh?
Sí. La veritat és que nosaltres incidim moltíssim en això perquè en moltes ocasions detectem malalties com poden ser la diabetes o detectem altre tipus de malalties sistèmiques de tot l'organisme, de tot el cos, que tenen repercussió a la boca i que a través del que veiem nosaltres a la boca doncs realment doncs detectem. I al contrari, o sigui, nosaltres suggerim moltes vegades al pacient, escolti, vigili, que aquí pot haver-hi darrere una diabetes, però també hi ha patologies cardíaques que empitjoren el seu curs amb una boca que no està neta, perquè al final la boca està connectada amb la resta del cos.
Efectivament. Escolti'm, vostès sempre diuen que ens hem de rentar la boca 3 cops al dia, no? Hi ha gent que ho fa 2 i hi ha gent que no ho fa mai. Que dius, com pot ser possible, no? Con tots els residus que vas deixant en allà i bactèries, etcètera. Encara costa que gent es raspalli les dents, eh? I que ho faci bé, també és un altre tema.
Sí, que ho faci bé i que ho faci de manera ordenada i el temps necessari. Perquè hi ha moltes persones que diuen, venen a la consulta i diuen, no, jo em raspallo. Sí, quants tots al dia? No, jo em raspallo 3. Ah, molt bé. Quant de temps? Ostres. I com ho fas? Bueno, no sé. Clar, nosaltres insistim moltíssim en l'ordre, o sigui, la boca al final té la part de dalt, té la part de baix, té la dreta, l'esquerra, i té la part de davant, les dents, i la de darrere. Llavors, començar, doncs, per una manera més fàcil, començar pues, per la part superior dreta, raspallar una bona estoneta les dents per la part de davant, després anar a la part esquerra, baixar baix a les inferiors, per davant i per darrere. Això ha de portar uns 3-4 minuts. I no ens hem d'oblidar la llengua, que és molt, molt important. És rugosa i conserva bactèries i, a més, a la seva superfície.
Uh-huh. Quan és d'important el tipus de... Bueno, raspall de dents que fem servir i la pasta de dents, doctora, és el mateix comprar-la a un supermercat que comprar-la a una farmàcia?
Bueno, aquí a vegades hi ha molts interessos econòmics i de més darrere, però és veritat que la formulació de les pastes de dents de farmàcia està feta de forma molt curada, té estudis científics darrere i és important invertir en un bon raspall de dents, deixar-se assessorar pel dentista o pel personal de les clíniques dentals, que ens poden recomanar un raspall més suau o una miqueta més fort. No cal que sigui especialment dur, però sí que pot ser un raspall humit, suau, i sobretot el tamany del raspall i el temps i la tècnica. Això és molt, molt, molt important. Dedicar-li molt de temps, sí, i dedicar-li una estoneta. La pasta de dents és important, però la quantitat ha de ser molt, molt, molt petita, no cal una... A vegades diuen, ostres, és cara. Amb un cigronet és suficient.
Ah, perquè estem acostumats a posar-la tot el raspall sencer, no? D'amunt avall.
Bueno, és el que en diuen en l'anunci, no? Perquè al final el que vol la marca comercial, no? És els anuncis, ens posen aquella pasta que ocupa tot el raspall. No cal. Amb una quantitat suficient, com un cigronet, ja és suficient.
Els raspalls elèctrics, a favor?
Fan ells la feina. Jo sempre dic el mateix. El que passa que s'han de fer servir de manera diferent al raspall manual. Tenim l'hàbit de fer servir el raspall elèctric com si fos un raspall normal i no parem de moure'l. I el pobre raspall elèctric no li deixen fer la feina. El raspall elèctric normalment té un capçal rodonet i rota. Llavors el que hem de fer és dipositar-lo sobre la superfície de la dent i deixar-lo actuar uns segons. I després moure-ho a la dent del costat i deixar-lo actuar de manera... estar quiet. I deixar el raspall que es mogui uns segons. Anar de dent en dent, per davant i per darrere. Així funcionarà bé.
Doctora, aquests dies estàvem parlant també aquí en el programa sobre el tema de molta gent compra coses a través d'internet, que no tenim res en contra, però clar, quan estem parlant de salut bucodental, estem parlant de blanquejadors, estem parlant d'alineadors, ull amb això, que pot portar més plors que riures amb aquests temes.
Sí, és totalment desaconsellable contractar tractaments que es venguin per internet. Bàsicament perquè no tenen la supervisió del dentista. O sigui, hi ha tractaments... Ostres, és dolent fer servir un alineador? No. És dolent fer-se un blanquejament? No. No quan el dentista o el personal de clínica dental supervisa aquest tractament en el sentit de que té una sèrie de visites periòdiques i demés, i llavors el teu dentista et va orientant. Els alineadors invisibles, si es dissenyen només a través d'un software i no tenen el control del dentista, el pacient perd completament aquest seguiment que permet veure si la geriva està inflamada o no, si l'arrel de la dent i l'os que aguanta, que suporta la dent, està acceptant bé el tractament, si s'ha de reconduir o no el tractament. Cada persona és un món, cada cos reacciona d'una manera diferent, i no podem contractar un alineador o contractar un servei de blanquejament per internet que ja no mira el que hi ha darrere, que és el cos humà, sinó que mira només les dents i la seva posició.
Efectivament. Bueno, avui hem parlat sobre aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que ha de ser cada dia perquè la boca diu molt de nosaltres, així que esperem que amb aquests tips bàsics per gaudir d'una bona salut bucodental la gent hagi pres bona nota i que des de ben petits ja comencem ja a tenir cura de les nostres dents, perquè com dèiem abans, com les nostres, no hi ha absolutament res. I si no, pregunteu-li a la gent que ha de portar pròtesi, que ha de portar boca sencera, etc. Doctora Maria José Guerrero, vicesecretària del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres i acabar bé el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres per convidar-me.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Pues marcamos, como siempre, ese teléfono de la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene, porque ya sabes que ella tiene soluciones a tus problemas. 93-414-3631. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oiga, hoy el tema del que vamos a hablar podría ser perfectamente el título de una película. Planteamientos perfectos.
Pues sí, más o menos, ¿no? Planteamientos perfectos, ¿por qué motivo? ¿Por qué lo quiero tocar? Porque a veces entramos en redes sociales, igual que hay, bueno, pues estas influencers que las ves y parecen todas perfectas, tienen una vida perfecta, pues cuando se habla de la pérdida de peso también se hacen planteamientos perfectos, ¿no? Y en el caso nuestro yo prefiero desde hace muchísimos años renunciar un poco a la perfección a favor de algo que sea... que se pueda llevar a cabo, es decir, que no le complique la vida al paciente. ¿Por qué digo esto? Últimamente se está viendo mucho las recomendaciones de hacer ejercicio de fuerza, ¿no? Es decir, hace tiempo que ya hablábamos de la ventaja de caminar, los famosos 10.000 pasos, hacer la estimulación cardiocirculatoria, pues bueno, ¿ahora qué pasa? Ahora se dice, sí, todo esto está muy bien, pero realmente lo que funciona son los entrenamientos de fuerza, ¿no? Es decir, cuando cogemos pesas, cuando hacemos un trabajo muscular importante. Que no es tan falto de razón cuando dicen esto, ¿no? De hacer este trabajo muscular importante para perder peso, ¿por qué motivo? Porque el músculo consume más calorías que la grasa. Entonces, cuanto mejor tono muscular tengamos, mayor consumo calórico vamos a hacer y, por tanto, vamos a perder mejor los kilos que nos sobran y también nos vamos a mantener mejor en el peso. ¿Pero qué ocurre? Dale tú este entrenamiento de fuerza a una señora de 70 años que no ha hecho nunca ejercicio en su vida, ¿de acuerdo? Y que dice, bueno, ¿y yo ahora cómo hago esto? Ahí es donde voy a esos perfeccionamientos, ¿no? Que muchas veces se proponen planteamientos, todos ellos justos, no voy a decir que no lo sean, ¿vale? Porque el papel todo lo aguanta, Monse. Sí. Es como una dieta en la que tienes que pesar y poner 50 gramos de guisante, 25 gramos de zanahoria, etcétera, etcétera.
¡Qué estrés!
Será perfecta, pero es un estrés. Es decir, es un estrés para que te lo hagas en casa y es un estrés cuando comes fuera de casa. Pues bien, yo lo que quiero decir a todas estas personas que ven estas recomendaciones, que son recomendaciones justas, pero en el caso nuestro lo que hacemos es adaptar las recomendaciones a la vida y al histórico de cada persona. Es decir, si una persona no ha pisado en su vida un gimnasio, ya es suficiente con que haga una hora y media de cardio circulatorio al día, que significa caminar, cogerse dos palos o sin palos, caminar, hacerse una buena caminata, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer las cosas que cada persona se pueda permitir, porque al final el día tiene 24 horas, y cuando una persona, y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no?, que estamos siempre en todas las batallas, ¿no?, cuando tienes hijos, cuando trabajas, cuando llegas a casa, cuando tienes que recoger la casa, ¿de dónde saco yo la hora de la fuerza?, ¿no? Es decir, tenemos que buscar planteamientos que sean posibles, que sean viables para cada uno de nosotros, que es verdad que a lo mejor estamos renunciando a algo de perfección, pues sí que es verdad, pero será siempre mejor quedarnos a mitad de camino que no haber empezado absolutamente nada. Por eso tenemos que buscar, y es lo que nosotros recomendamos a cada uno de nuestros pacientes, no solamente dietas que están adaptadas al horario, al ritmo de vida de cada persona, a la realidad cotidiana que todos tenemos, Monse. Mira, yo he visto varios pacientes. Una se había ido el fin de semana pasado con su marido a celebrar el cumpleaños a Madrid, que era una sorpresa. Sí. El otro que me ha celebrado con su nieto el cumpleaños. Es decir, es la realidad que tenemos esas circunstancias, que son pequeños obstáculos, que ahí es donde nosotros ayudamos muchísimo, muchísimo a que esos obstáculos tengan mucha menos repercusión en cuanto al camino de la pérdida de peso. Por eso, renunciemos un poquito a la perfección a favor de que sea algo viable y posible para los pacientes.
Pues como siempre nos ha quedado clarísimo, ya sabéis que si queréis tener visita con la mismísima doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene, tenéis que marcar el 93-414-3631. La importancia de esa primera visita informativa y además sin coste alguno. Doctora Torrejón, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo enorme, hasta luego.
¡Lautaro!
Es noticia, está en el partidazo de COPE.
Partidazo en el Metropolitano, el Atlético de Madrid elimina al líder de la Liga Italiana.
Ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, ha sido una locura porque después de que la...
Bueno, vamos a escuchar algo. Vale, jugador del Atlético de Madrid.
Este es el Atlético en el que hay que creer, ¿no?
Para creer en la gente, hay que competir como hemos competido hoy.
Espera, que aparece Riquelme al lado de Antonio Ruiz.
Ese balón tan claro, Riquelme, que has tenido, se te viene el mundo encima y luego te redimes con el penalti, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partido. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te sientes vacío?
¿Te sientes vacío?
Así quedarán nuestros almacenes con la operación Stock Fuera de MediaMarkt. Consigue hasta un 30% de descuento en la mejor tecnología. Llévatelo todo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Y en la app, y en la app, y en la app.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
See you.
ti curándome la tristeza de no amar y el temor a perder la esperanza.
Festival Intims de Casino de Barcelona se prepara ya para recibir a una de las artistas españolas más exitosas de las últimas décadas. Es ella, Marta Sánchez. Con más de 30 años de carrera y 10 millones de discos vendidos, la cantante continúa demostrando esa constante capacidad de reinventarse. Artistas con mayúscula, como es Marta Sánchez, y además dueña de una de las voces más reconocibles y brillantes del pop español en las últimas décadas. Es un placer hoy, en Cadena COPE, saludar a Marta Sánchez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien y muy ilusionados y además con un privilegio de poder hablar contigo, Marta. Ya sabes que ahora mismo soy la envidia de muchas personas, ¿no? Que les encantaría poder hablar contigo. De eso eres consciente.
Bueno, pues hoy te toca a ti y estoy feliz de estar contigo unos minutos.
Pues te lo agradezco muchísimo, Marta. Oye, en primer lugar, me han dicho que sold out, todo vendido para ese concierto de este próximo sábado, día 23, en el Casino de Barcelona. ¿Cómo lo llevas eso?
Oye, eso es para mí un subidón, nada más y nada menos que un sold out en Barcelona. Hacía mucho que no cantaba en la ciudad y es una alegría que la gente esté pues con ganas de oír mi piano y voz, Marta, de cerca.
Sí.
En un día como el sábado a las 10:30, que para mí, bueno, pues llenar un teatro siempre es pues el mejor regalo en mi carrera, ¿no? Y pensar que hay gente que quiere seguir escuchando mi música.
Desde luego. La sala es en el Cotton Club, que es una auténtica monada. Imagino que este formato, basado en la proximidad y la calidad, los artistas lo agradecéis, ¿no? Por lo menos todos los que pasan por aquí y por este espacio del Festival Intims, así me lo dicen, ¿no? Ese face to face, ver la cara directamente de a quien estás cantando.
Sí, hay muchísimos conciertos en los que hay tanta gente, tantos miles de personas que pues no te fijas ni los sientes tan cerca, ¿no? En los conciertos que hago con mi banda y con mucho artilugio, luces, audiovisuales y demás, pues va todo mucho más deprisa, es todo mucho más ruidoso y en un teatro con un piano y con unas coristas que me acompañan y yo, pues la cercanía del patio de butacas y de todo el teatro en general es mucho más cercano y es una oportunidad para sentir mucho más de tú a tú a la gente.
Marta, decías que hace tiempo que no venías por Barcelona. ¿Cómo te acoge el público catalán? Sé que muy bien, ¿no? Te quieren muchísimo.
Sí, yo he tenido siempre mucha sinergia con el público catalán, no solamente en Barcelona, sino en toda su totalidad, cuando he estado cantando siempre desde Olé Olé, sí, a mis 20 años hasta el día de hoy, a mis 57, y he tenido siempre una conexión muy grande, ¿no? Aunque digan que el público catalán es más callado y tal, yo siempre he tenido muchísima energía por parte de ellos que me ha llegado muy adentro.
Claro, hay mucho respeto, ¿no? Y se valora muchísimo lo que es el mundo del arte en general, porque Cataluña está lleno de artistas.
Hombre, vosotros habéis parido mucho artista mundial, o sea, no solamente español, sino mundial.
Es verdad.
Creo que han salido artistas de primera línea y Cataluña es un sitio donde se cuece mucho arte.
Uh-huh. Marta, tú eres una mujer que estás en constante reinventarse, ¿no? Tienes una capacidad brutal de trabajo y te reinventas constantemente. ¿De dónde saca uno la energía?
De la ilusión y del amor que siento por mi profesión, básicamente, y de sentirme todavía con muchas ganas de hacer cosas y de pues que no vivo sin cantar, ¿no? Yo no sé estar mucho más de 15 días o 20 días sin tener una actividad profesional.
Claro. Y si no, oye, te montas el concierto en casa, ¿no? Imagino que, no sé si tienes vecinos, pero debe ser una suerte, ¿no? Poder escuchar a Marta Sánchez a través de la ventana.
No suelo cantar en casa, a no ser que venga el pianista a ensayar, que lo hacemos en el salón.
Ya.
Y lo hago más bien bajito para no molestar a los que me puedan oír.
pero no soy de ni de cantar en la ducha ni de escuchar mis discos. Soy bastante austera con eso.
Bueno, oye Marta, me decías antes que vas a estar acompañada este próximo sábado de piano y de coro. Creo que vas a interpretar más de 30 de tus éxitos, ¿no? ¿Cómo va a ser exactamente ese concierto, ese casi unplugged?
Sí, es un concierto que en el que resumo todos mis grandes éxitos a piano y voz, que es una versión mucho más calmada e intimista, y luego también hago alguna pincelada de temas que a mí me gustan mucho y que los he incorporado en mi espectáculo porque me apetecía mucho cantarlos, ya sea pues de Rocío Jurado hasta Coldplay. O sea, hay muchas sorpresitas así, muchas pinceladas que la gente a lo mejor no se espera, pero que a mí me gusta mucho cómo ha quedado en piano y voz.
Muy bien. ¿Cuándo te acercas ya por Barcelona? ¿Eso es el sábado? ¿Vienes el mismo sábado?
Creo que sí. Sí.
Muy bien, pues vas a encontrar buen tiempo, ¿eh? Porque estamos aquí en pleno verano y con muchísimas ganas de verte, y afortunados todos aquellos que ya tenéis la entrada para este Festival Intims de Casino de Barcelona, porque, como decíamos al inicio, entradas todas vendidas, no podía ser de otra manera, de una de las grandes de nuestro país, una de las artistas en mayúsculas. Marta Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros y desearte la mejor suerte del mundo en el concierto de este sábado y en lo próximo que hagas a lo largo de tu carrera musical. Muchas gracias.
Gracias a ti, Monse. Un beso muy fuerte a todos los que vais a ver mi espectáculo y que, bueno, estaré ahí con vosotros, y que mil gracias por haber conmemorado la entrada.
Gracias a ti, Marta. Un abrazo. Ahí nos quedamos con la música.
Un abrazo
de
muy fuerte.
Marta Sánchez y ese tema Contigo. Que bé que sona la música de Marta Sánchez, i és un plaer i un honor per nosaltres haver-la tingut aquí al programa de La Linterna. Nosaltres ja estem recollint tot això sobre els temes, tot el temari que hem fet avui a aquest programa de La Linterna, i ja estem començant a treballar en el que serà La Linterna de demà dijous. Ja saps que ara La Linterna continua amb Ángel Expósito, però si vols tornar a recuperar alguna de les entrevistes que hem fet al llarg de la programació d'avui de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, a través de la web COPE Catalunya o a través de X, la xarxa social, allà ens trobaràs. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Desitjo que acabis de passar una bona tarda i sobretot que continuïs a la nostra sintonia, que és també la teva, la cadena COPE, ara amb Ángel Expósito i La Linterna. Bona tarda.
Catalunya i Andorra.
¡Escándalo!
Es un escándalo.
¿Estás listo para nuestro escándalo de precios en sofás, colchones, muebles, armarios y un sinfín de artículos para el hogar? ¡Y Pollagán! ¡Me llaman el rey! Sofá cheslón cama Terano a 545 euros. En Hipoyagán, calidad y estilo a precios escandalosamente bajos. Y paga en 12 meses sin intereses. Visítanos en Terrassa, Manresa, Granollers, Girona, Vilanova y en hipoyagán.com.
¿Reconoces esta canción?
Soy yo.
Y esta. El sábado 23 de marzo, revive los grandes éxitos de Marta Sánchez en el Festival Intims de Casino Barcelona.
Desesperada.
Disfruta de la reina del pop español en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 23 de marzo, Marta Sánchez te espera en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
De dilluns a divendres, Momentos. Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.